Doncs sap que avui és el Dia Mundial del Patrimoni Africà, però també és el Dia Mundial de la Higiene de les Mans, una pràctica tan simple, això sí, no malgastis aigua, no ara perquè no en tinguem, sinó normalment, però una pràctica que salva vides i en salva moltes. Des de l'any 2006, l'Organització Mundial de la Salut, que va crear aquest Dia Mundial, perquè les dades constataven doncs justament això, que rentar-se les mans salva moltes vides. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Divendres 5 de maig, 5 del 5 del 2023. Hores d'ara amb 23 graus i mig a la ciutat de Lleida. Ahir ens vam quedar a tocar dels 30 graus, 29,6. Però vaja, que portem dos dies o a 30 o pràcticament a 30. Què és el que ens espera de cara avui i al cap de setmana meteorològicament parlant? Doncs home, això li hem de preguntar a l'Armando Álvarez, que és el que en sap. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola. Què tal? Bon dia a tothom.
Doncs escolta, què ens espera? Perquè la setmana passada ho teníem més o menys clar, amb aquella irrupció de l'aire calent, de l'Àfrica i tota la història. Sí. On estem ara?
Doncs ara tindrem mig-mig. És a dir, tenim un ambient, el que tenim ara, que és càlid, ja tota la meitat sud de Lleida està entre 20 i 25 graus, el Pirineu no tant, però també està pujant. Avui i demà, gairebé tot el dia, pues tendrem aquest ambient amb quatre núvols, càlid, temperat a mig matí, càlid durant la tarda. A final de demà frega un sistema frontal que augmentarà els núvols a totes les comarques de Lleida. És poc important, pot caure alguna cosa, a la meitat sud alguna cosa, és molt poca cosa, a la meitat sud alguns xàfecs al Pirineu, durant el vespre nit de demà, matinada de diumenge. Potser el diumenge a primera hora també algun xàfec al Pirineu, sempre coses disperses, intermitents, no gaire generals, que seran més abundants a millor cap a les comarques de Girona, i un descens de temperatures diumenge, descens d'aquests valors tan alts, és a dir, que si estem voltant els 30 graus, doncs ens quedarem 3 o 4 graus per sota.
O sigui, Armando, que ens quedarem a la temperatura que ens tocaria.
Que ens tocaria,
que més o menys.
La mitjana de maig és al voltant de 25, les màximes.
Veus?
No? És a dir, i després, a principi de la setmana vinent, tornarien a remuntar dilluns i dimarts, i sempre que hi ha una baixada més profunda, més gran, sobretot al voltant del pont aquest que tenim a Lleida Ciutat, entre el dia 11 i el 12, 13, ahir es veu un més grau cap avall, més important en quant a la temperatura. Com aquestes situacions que ens venen del nord, del nord-oest, doncs deixen les precipitacions a la cara nord del Pirineu, algunes que salten a la cara sud, i llavors xafis i tempestes al quadrant nord-est de Catalunya, més cap a Girona, la Cerdanya, nord de Barcelona. I aquest és, llarga vista no dona una situació de pluies generals ni generoses. Alguna vegada s'han donat, com el 2008, però és que queda molt enrere, ja el 2008, sí. Fa 15 anys, que no prou així d'una manera general i generosa a tota Catalunya.
Total, moment, que ens esquiven, a Lleida.
Aquests xafes, on arriben a caure, pues, arreglen durant una setmana o dos la vegetació de l'indret on cauen, però com són de curta durada o d'intensitat, que puntualment pot ser gran, però l'extensió és més curta, doncs només afecten a zones petites del territori. I aquest cap de setmana, aquest, un altre sistema frontal, que ja va passar la setmana passada, que fins i tot va ploure força, sobretot a les comarques de Girona i algunes del Pirineu més oriental. I estem en una situació així. No farà tant, la tendència general és a no fer tantes temperatures tan altes durant la propera setmana, excepte en dilluns i dimarts, que podrien tornar-se a enfilar als 30 graus, i aquests xafes i tempestes que sempre són irregulars, mal repartits i no arreglen ninguna situació, només del joc com cauen.
Déu-n'hi-do. Armando, aquestes previsions que et deixen veure que van a llarg termini, no han variat gaire, no?
Afluixa les temperatures globalment i les i no donen més precipitació, sinó que estan entre poques i en blanc, és a dir, les normals climatològicament parlant. I el mes de maig, d'unidó, en el cas de Lleida, és el segon més plujós, estadísticament. En la mitjana de 30 anys, però dins d'aquesta mitjana hi ha anys que plou poc.
Bueno.
És a dir, que claro, les mitjanes queden molt amortiguades, així molt... molt mitjanes i no representen cada un dels 30 anys que fas la mitjana.
Ja. Bueno, que, però que de moment...
Que,
potser puntualment algun xàfec, però que no hi ha aigua.
Sí, però, clar, l'atmosfera no entén que les nostres necessitats i sembla que vindrà un descens esgraonat, com pujades, baixades, i però sí que ens trenquen una mica aquest temps gairebé de desert que hem tingut, perquè és molt sol, poca pluja, altes temperatures i baixa humitat.
Sí.
Hem tingut unes tardes, les darreres, que les humitats baixaven...
No, desèrtic total, les coses com siguin, és així.
A veure si es trenca almenys aquesta dinàmica baixant les temperatures i almenys els xafes on arriben a caure del Pirineu del Pirineu.
No, Armando Álvarez.
Que el dissabte al vespre caiga alguna gota en Lleida, però
bueno,
no poden llançar les campanes al vol per quatre gotes que caiguen.
No.
Hauria de ploure molt més.
Armando Álvarez, com sempre, un plaer. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom. Adéu.
Doncs aquesta és la previsió i ara l'actualitat.
Lleida. Estàs informat.
Mira, abans de parlar d'actualitat, deixem que faci una estirada d'orelles a la Federació Catalana de Futbol i als clubs, també. No sé qui té més culpa, o a parts iguals. Aquest diumenge és el Dia de la Mare. Parlo de la Federació Catalana de Futbol, parlo sobretot del futbol base. Llevat d'algun cas puntual, estrany, o per mala sort, per malaltia o per accident, la major part, no tothom, per desgràcia, però la major part de jugadores i jugadors que juguen des dels 5 anys fins als 18, que és la franja que és considerada el futbol base, tenen mare. I, home, ja que vivim a la societat dels valors... doncs celebrar el Dia de la Mare amb la teva mare, ja sabem que nosaltres tenim costum de fer-ho sempre a taula, amb un dinar, després et pots demanar per dinar algo una mica més fluix, o cadascú la seva, però ja m'enteneu, normalment s'acaba celebrant a taula. Que segueixin posant, parlo d'aquest diumenge perquè és el Dia de la Mare, però és igual, el Dia de Sant Jordi, per exemple, que segueixin programant als seus calendaris partits de futbol i al voltant de l'hora de dinar o a l'hora de dinar ja directament em sembla indecent. Per tant, sí, la societat dels valors, però noi, el negoci és el negoci, pur i dur. Federació Catalana de Futbol, per incloure aquests dies dins del calendari, serà que no hi ha dies? Només els hi fa falta... Però si no saben com fer-ho, hi ha molta gent dins de la federació, però igual a ningú se li ha ocorregut que els grups, si treus un sol equip, et generen automàticament dos dies més, dos caps de setmana lliures. Doncs amb això pots ajustar que el diumenge, Dia de la Mare, hi hagi canalla, que hagin de jugar a l'hora de dinar, em sembla indecent. Malament per la Federació Catalana de Futbol per programar aquests dies dins del calendari que fan al principi de curs i malament pels clubs per no plantar-se. Però què hem de dir dels clubs? El negoci, ja saps. En fi, tirada d'orelles, va, per tots. Vinga, que parlem de l'aigua. De què hem de parlar? De l'aigua. Finalment, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre situa les Terres de l'Ebre en la fase d'emergència per la sequera. La Noguera Ribagorçana i la Noguera Pallaresa entren en l'escenari d'alerta previ al d'emergència. És allò, a poc a poc. Ara ja estem amb alerta. Després el següent ja només és anar al d'emergència. I més conseqüències de la falta de precipitacions, i és que el Pallars Jussà, que T'ho he explicat més d'una vegada. Compta amb tres parcel·les de cultius experimentals que estan ubicades a Salàs de Pallars, a Sant Esteve de la Sarga i a Talarn. Tenen com a objectiu doncs, conèixer el comportament i implantar nous cultius per trobar solucions a la baixada de rendiment agrícola que el canvi climàtic acabarà produint i que segurament serà més ràpid del que volíem. Doncs, durant una visita a aquestes parcel·les, Jordi Puig, que és assessor agrícola, ja ha avançat que els resultats d'aquest any seran totalment anòmals per culpa de la sequera. A les finques s'hi va plantar farratges, cereals i llegums ecològiques per veure el seu comportament. I Puig ha explicat que en finques on es recollien uns 5.000 quilos de cereal, aquest any seran només 500, 10 vegades menys. Per la seva part, els enginyers agrònoms demanen modernitzar les instal·lacions de rec perquè siguin eficients davant la sequera extrema. Prop de la meitat del sistema per regar els cultius a Catalunya és per inundació, que utilitza més aigua. Prop de la meitat. De la meitat. El 2023, després de venir d'una sequera que semblava la fi del món al 2008. Després d'allò, i amb 15 anys per reaccionar, resulta que tenim la meitat encara del rec per inundació. La degana del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, la Conxita Villa, defensa els regadius eficients davant aquesta sequera extrema.
Pot semblar contradictori, no?, parlar de sequera extrema. Creiem que una de les solucions passa pels regadius. Pels regadius eficients, evidentment, i tecnificats. Per què? Perquè no podem obviar que necessitem menjar. Tots necessitem menjar cada dia.
I aigua. Afegiria. El vicepresident de la Comissió de l'Aigua del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, Ignasi Cervià, parla del tancament del canal d'Urgell.
A mi em sap molt greu, no?, que hagi passat això, però hem de ser conscients que hem de compartir la informació de la quantitat de reserves que tenim, ja sigui d'aigua i ja sigui de neu. I en funció d'això, doncs, que els agricultors puguin planificar doncs, els conreus que faran.
I acabem amb la notícia econòmica del dia, que jo crec que és força bona. Més de 50 empreses es traslladen cada any a la demarcació de Lleida. La Cambra de Comerç ha encarregat un nou estudi a la Universitat de Lleida i a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona per analitzar ara les empreses que traslladen la seu social a la demarcació de Lleida. Això són bones notícies, evidentment.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I el que fem és marxar cap a Príncep de Viana, a la redacció del diari La Mañana, que allí tenim el nostre redactor en cap, el nostre, mira, ja me l'he apropiat, no, el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Es que después de tantos años yo ya te considero mío también, ¿eh?
Bueno, es que yo ahí llevo muchos años también por las ondas de la COPE, desde Radio Popular, o sea, vaya, imagínate.
Andrés Rodríguez ya patrimonio de la ciudad, ¿eh? Habrá quien te quiera más y habrá quien te quiera menos, ¿eh?
Sí, yo sé los que me quieren menos, ya sé. No hay amor, no hay amor.
Oye, que estamos al fin de semana previo a la fiesta mayor, ¿eh?
Sí, ¿a quién? ¿A la fiesta de quién?
Bueno, sí,
a la fiesta de Juan Palomo.
A las festes de maig.
Yo me lo como.
Las festes de maig. Oye, ¿tenemos propuestas para ver música en vivo y en directo?
Sí, oye, y además la semana pasada me lo pasé genial.
Es verdad, también. He visto una foto tuya.
Por la iniciativa privada, ¿eh? Siempre. Sí, sí. Primero fue el martes con los Dr. Feelgood. Y luego fue con el sábado en el Cotton Club, que hacía años que no iba al Cotton Club, porque ahora aquello, hace años que nos hacen conciertos, ahora lo recuperan, y vino pues ni más ni menos que el genial Albert Pla.
Ah, sí, es verdad, ¿fuiste a ver a Albert?
Sí, presentó el lado más bestia de la vida, de su vida, vamos.
Bueno.
Además iba acompañado por un genial guitarrista que se llama Diego Cortés, que ya lo conocía, que se marcó un solo de guitarra de más de 5 minutos, así. Caray. Entre dos aguas y y el maestro Rodrigo, ¿sabes? Pero a su aire, vaya. Pero que nos dejó flipados, vamos, pero flipados a todos. Y mira que éramos cuatro heavies, de estos que nos escapamos descarriados, que nos gusta todo tipo de música, porque todo el resto pues eran pues gente más bien cumbaya, por decirlo de alguna manera. Pero es que el Albert Prat no permite la indiferencia.
No, esto está claro. Esto está
no
claro.
No lo permite. Y además llevaba tres coristas que, bueno, que digo, como no tienes batería, dice, no, ya tocan ellas las palmas, que son palmeras también. Pero que no son unas cualquiera, que son la prenda roja, que son profesoras de flamenco del SMUC.
Ah, vaya.
Y daba un color que no veas.
Muy bien.
O sea, que muy bien el Albert Prat, ¿eh?
Muy bien. Pues oye, me alegro.
Yo vi, algunos
te vi la fotografía con Dr. Feelgood, ¿eh? Esto sí.
Sí, con el guitarrista. Sí. Es que me encantó el guitarrista. No pude menos que dejar constancia de que había estado otro de los grandes de las seis cuerdas, oye.
Muy bien. Bueno, pues, ¿qué tenemos para este fin de semana?
Mucha cosa, siempre hay mucha cosa,
ya
menos
lo sé.
Mal.
Dime.
Porque ya te digo que la iniciativa privada funciona muy bien en esta
afortunadamente,
ciudad.
A ver si los cuidamos un poco, ¿eh?
Venga, pues vamos ahí, vamos a empezar por las salas. El Café del Teatre tenemos esta noche a las 21:30 al grupo Leridano Ars Moris abriendo para la presentación en Lleida de Microbio. ¿Microbio quién es? Pues el... uno de los MCs de la banda de rap Lágrimas de Sangre, que ahora pues va en solitario y están presentando trabajo, canciones nuevas como Oficio y Terapia.
MCs es los que cantan, ¿eh?
Sí,
los que cantan.
Exacto.
Ya.
El sábado, además Lágrimas de Sangre, aquí ha llegado a hacer llenos completos, ¿eh? En su momento, hace unos años. El sábado a las 9:30, por 18 y 22 euros, era el turno de Ángel Stanich, que ahora llega con el álbum Polvo de Batiato, en formato de trío. Este es un tío bastante interesante, cántabro, y estuvo, mira, en Binéfara el año pasado y con un gran éxito.
¿Polvo de Batiato?
Polvo de Batiato, sí.
¿Pero del italiano?
Sí, claro. Pues,
ah, vale.
Por supositorio vía rectal, claro.
Vale, vale.
Es así un poco extrovertido también.
Uh-huh.
Y el domingo a las 8, por 6 y 8 euros, queda reservado para Arlet, que es un grupo de Manresa que se decanta por el pop en catalán. Y vienen a presentar el disco Mil Raons.
Bueno.
Tenemos en el Antares, aparte de que ayer ya hubo otra jam session de jazz con la Joana Cebolla, pues hoy hacen como una especie de medio paréntesis, porque es... Se presenta un libro, pero bueno, con música, o sea, está también, o sea, con música, que tenemos el libro que se presenta, se llama Caos, de Jennifer Nana, y el acompañamiento musical del grupo Van For Two.
Ah, vale.
Eso.
O sea, será como un mini concierto.
Sí, es una cosa alternativa. Y el domingo tenemos una nueva sesión de música celta de la mano de la UZETA, y no nos olvidemos que el sábado viene una propuesta interesante, que son dos madrileños, Alejandro y Pablo, que se llaman Animales, que hacen rock acústico, y presentan su disco Partículas.
Muy bien.
Si queréis algo raro, diferente y muy de culto...
A ver.
Son de Salamanca, como mi padre.
Raro, diferente y muy de culto, ¿eh? Cuidado, sí, la presentación, sí, sí, sí. ¿Eh?
Esto será en Navoite, el sábado, con un grupo que se llama El Altar del Holocausto, que hacen rock instrumental. Y los músicos actúan ataviados de nazarenos. Por eso te lo digo.
Vaya.
Están haciendo una gira que se titula De Euforia y Nostalgia. Oye, pues tiene sus seguidores, ¿eh?
Yo no, sí, hoy en día hay seguidores para todo. Sí.
Y bueno, oye, si queréis ir a un festivalillo guapo, y de paso, pues mira, tenéis food truck, esto que se llama,
food
y
tracks, toda
la acampada y
tracks.
Tal, eso, que le den morcilla a los anglosajones, oye. Eso, comida basura, por decirlo de alguna manera.
Hombre, ya, basura tampoco, que hay quien lo cuida.
Sí, que es basura, sí.
Pero
digo,
hay quien no, hay de todo, pero esto es comida en las furgonetas, en los camioncitos estos,
sí,
food trucks.
Sí. Qué asco. Bueno, pero es igual, para mí, yo paso. Pues bueno, se hace el 20 aniversario del San Bonifacio Rock, en Vinaiza, a partir de las 7 de la tarde. Es gratuito y hay 7 bandas. Están The Special Breed, Fox System, Rat Penales, The Jodes, Diverum, Lobotomics y Botijo. Lo de The Jodes es muy curioso, porque sí, sí. Es THE, como los grupos ingleses,
ah, vale.
Y luego Jodes, The Jodes.
Vale. tela con los nombres.
Sí, bueno, y hoy en los Bugs, esta tarde a las 8:30, tenemos al Super Luigi, el rey del garrotán, al frente de su otro experimento de la banda del 1714 y con su inseparable guitarrista Gerard Ronsins, que presentan el repertorio más rockero y canalla en los Bugs d'Assaig de la Bordeta.
Uh-huh.
Más cosas, mira, te voy a decir de que, hombre, la Ares Natal, que está trabajando en su nuevo álbum en Berlín, que es donde vive a caballo entre Berlín y Lleida, que será el nuevo álbum, ya nos ha dado el anticipo, tenemos en primicia, de que va a ser en catalán, que con algún tema en castellano y otro en alemán, y lo avanza en vivo y esta noche a las 9 está en la Taberneta de la Ramoneta.
Vale. Uh-huh. Oye, pues hay propuestas interesantes, como siempre, O sea, que está muy bien el tema de momento.
Además, hace buen tiempo y hay que salir.
Eso sí, por eso.
Oye, y no nos olvidemos de estos que tuve la ocasión, el privilegio de asistir a su concierto privado por primera vez, como son los Anemfen, que son es el nuevo cuarteto de músicos veteranos de Lleida, que se dieron a conocer, bueno, se han dado a conocer con Amel Temps y una caña, que estarán poniendo música a los textos La Flor y el Ran de Poetas de Algerri. Y esto será el sábado a partir de las 6 allí en el local social de Algerri.
Vale. Pues nada, vamos con el Melo Malo, va, que ya sabéis que el viernes lo podéis escuchar aquí de viva voz de su autor, de Andrés Rodríguez, pero leerlo, pues oye, durante la semana en el periódico La Mañana. A ver, Andrés, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para esta semana?
Esta semana me he enterado de que el cantante Alejo Estivel, de Tequila, aunque parezca mentira, acaba de actuar por primera vez en su vida en su país natal, en un teatro de Buenos Aires dirigido por su hermana y ubicado a pocos metros de la casa donde vivía y compuso, de adolescente, la canción Necesito un trago, primer éxito de su grupo. Ídolo de masas en los primeros años de la democracia española, el grupo Tequila y el mítico acento argentino de canciones como Salta y Rock and Roll en la Plaza del Pueblo forman parte del imaginario popular ibérico, un fenómeno que, paradójicamente y por culpa de la dictadura, nunca llegó a Argentina, donde la banda es casi desconocida. Esta noticia tan increíble me ha hecho pensar en que nadie es profeta en su tierra, como dicta ese refrán de origen bíblico que se aplica cuando las personas deben abandonar su hogar y su tierra para alcanzar una buena reputación. Está claro que el caso de Tequila fue por la dictadura militar. Él dice, mi apellido estaba en las listas negras y prohibido en los medios de difusión. No podía salir mi padre, un director de televisión muy famoso, que se tuvo que ir con nosotros y nosotros también. Recuerda Alejo convencido de que España nos pareció la opción más interesante y creo que no nos equivocamos. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, cuando la sociedad clamaba libertad y diversión, Tequila se creó en Madrid, convirtiendo su estilo estoniano en el símbolo de una época, hasta que en 1983, tras 4 discos, la banda se disolvió, a pesar de que luego ha vuelto en multitud de ocasiones para solaz recreo de los viejos rockeros. El 4 de mayo de 2019, Tequila hizo un soberbio concierto en Aseu Vella, como previa a la Festa Mayor de aquel año, aunque cuando aún había rock en esta ciudad. El cartel de fiestas de este año vuelve a ser tan nefasto como todos los programados por los actuales inquilinos de la paería, por más que saquen pecho narcisista proclamando que velan por los artistas emergentes y locales. Está muy bien tener a Lopar del Roque, Valdivian de Bubán, a quienes les debían la suspensión de la Plaza del Caragol del año pasado por la retransmisión del Lleida Esportiu, Reinaldo y Clara, Fauna o Enlam, entre otros, muchos de los cuales con más calidad que esos foráneos artistas del régimen asociados al poder vigente que dejan mucho que desear. El rock lo pondrán de Lizards y el resto la iniciativa privada, como siempre. Mientras, bandas leridanas como Brainwashed, Inversus, Blind Point o Lozano y los Frentes Abiertos se van a actuar lejos de su tierra. A lo peor, opinan estos politicuchos de turno, que son falsos profetas. Oh, yeah.
Es curioso porque a lo largo de la historia, esto de grupos, solistas o cualquier otro artista, se ha dado más de una vez, que en su tierra no, que le ha costado,
Sí, bueno, a mí lo de Tequila me chocó.
Sí, es verdad. Yo tampoco lo sabía, O sea, que imagínate, O sea,
pero bueno,
girando por todo el mundo y después en casa, ojo lo que le ha costado.
Pero lo de aquí también es clamar cielo,
Totalmente. Es que...
Que artistas locales emergentes, pero todos son del mismo palo, oye.
No, hombre, yo lo siento. Prefiero variedad de aquí, de allá y de donde sean y de un género y de otro.
Ya me dirás tú qué variedad, no sé si tienes el programa de fiestas en tus manos.
No, a mí no me llega en casa, es curioso, ¿no?
Y hasta huele mal. ¿Hasta?
Bueno. Oye, la semana que viene te voy a dar fiesta, porque el viernes hacemos el primer debate electoral de la campaña, de las elecciones municipales.
Qué divertido, a decir mentiras, ¿no?
Bueno,
¿qué
no
pondréis? ¿Qué pondrás de sintonía? Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras.
No sé qué sintonía vamos a poner, pero
pues,
ya te digo.
Con
yo.
Esa, hombre, que es la más adecuada.
Pues mira, es un debate
porque
que...
Nadie te dirá la verdad, ¿sabes? Si quieres, mira, si quieres saber, si miras la boca de cómo la mueve un político, sabrás que está mintiendo.
Sí, ya lo sé. Sí. Ya te he oído este dicho. Es un debate, el primero de la campaña, que hacemos en colaboración con La Mañana, y me acompañará Laia Riverola, compañera tuya. Y bueno, sí, sí. Pues tendremos ahí a los 6 candidatos que tienen representación hoy en día a la paellería. Y a ver qué nos explican.
Creí que me ibas a dar fiesta porque, claro, como son unas fiestas tan tan extraordinarias y sabes que yo siempre me entregaba a tope a ellas, digo, pues mira, como estarás cansado y tendrás resaca, pues
no.
Claro, por eso debe ser, ¿no?
¡Ay, Andrés!
Fiestas, mira, he paso de la resaca a morirme de asco.
Oye, que tengas buen fin de semana, va, cuídate.
Igualmente, nos vemos. Venga, larga vida. ¡Oh, yeah!
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs sap que amb aquesta sintonia ens acostem a la 1 de la tarda i ho fem parlant de cinema al divan des de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs?
Bueno, anem fent.
Sí, anem fent. No t'està donant massa temps d'anar a veure... Anava a dir a visitar sales de cine. Bueno, ni pel·lícules de cine,
Res.
Bueno.
Si va menos al cine, que la pluja ve a Lleida, imagina't.
Pues sí, ja és molt dia, ja és molt dia.
A veure si plou.
Però bueno, això no treu que us presentem les novetats, perquè hi ha estrenes, perquè ja sabeu que això no para, i que ara la Laura ens explique.
Sí.
Però ara què parlem?
No només estrenes,
Ja,
però... Ara us vinc a parlar del Festival Impacte, que se celebra des del dia 3 fins al dia 7 de maig a tot Catalunya. Vale? De fet, la celebració del Festival Impacte, que és un festival de cinema i drets humans de Catalunya, ho fa amb la presentació de 35 pel·lícules, que 15 són llargmetratges i 20 curtmetratges, que se celebrarà presencialment a tot el territori amb les seves seus a Barcelona, al Cine Girona, a Girona, al Cine Estrufot, a Lleida, a l'Screenbox i a Reus, al Centre de Lectura. I també té la seva programació online, que és aquesta tipologia de festivals que es va ficar més en marxa durant la pandèmia.
Uh-huh.
Llavors, bueno, i això, aquest és el 75è, enguany és el 75è aniversari de la Declaració dels Drets Humans, i el festival doncs, vol una mica repensar els drets humans a través del cine. La programació, aquesta és la tercera edició del Festival Impacte, i pues, bueno, s'articula a partir dels drets emergents, drets dels quals la societat ha adquirit consciència al llarg dels últims anys i que plantegen, defensen i reivindiquen la ciutadania reforçant la idea de democràcia participativa. No? Es podran veure títols que tracten dels temes dels drets de la salut i dels drets dels animals, la lluita LGBTIQ+, l'activisme medioambiental i altres com la violència de gènere o els conflictes armats que malauradament persisteixen. Sí. Hi ha hagut presentades un total de 473 pel·lícules de 68 països diferents. Llavors, les 35 seleccionades, 15 han estat dirigides o codirigides per dones, amb una quota que arriba quasi al 50%, i 23 d'aquestes pel·lícules compten amb protagonisme femení, que això ja supera el 50%. Llavors, bueno, algunes presenten formats híbrids entre el documental i la ficció, i fins i tot hi ha alguna pel·lícula d'animació. Vale? Cadascuna d'aquestes sessions que es programen pel Festival Impacte consta d'un llargmetratge i un curtmetratge, així tens aquestes dues coses. I algunes se complementen amb presentacions dels equips de les pel·lícules i debats sobre la temàtica que es presenta, perquè un festival d'aquestes característiques, com és el Festival Impacte, doncs el fet de compartir després una mica de cinefòrum del que ha tractat la pel·lícula i de, saps?
Sempre és
molt més enriquidor.
No, i tant.
Sí.
Les tres primeres setmanes del mes de maig, això, eh?
De fet, a Lleida el format presencial és del 3 al 7, ¿vale? O sigui, bueno, que s'acaba ja aquest cap de setmana, per això... us ho comento.
Pues...
informeu, mireu a la pàgina web del festival,
això
a veure si podeu encabir en alguna sessió.
Aquí ho teniu tot. Vinga, anem per les estrenes d'aquesta setmana, les estrenes d'avui, perquè bueno, la primera és interessant, jo la vaig descobrir gràcies a la Laura, aquesta. Jo recordo, Laura, la primera vegada que em vas dir, no has vist aquesta pel·lícula, mira la que t'agradarà, i crec que m'ho vas dir quan estaven presentant la segona.
És possible.
I, escolta, et diré que estava esperant la tercera.
Molt bé, doncs ja la tens aquí, la van estrenar de fet ahir, a nivell mundial, i bueno... Pues más de lo mismo, te diré. O sigui, humor, bueno, acció...
És que, escolta,
Guardians de la Galàxia...
No han de canviar-ho, si funciona, funciona. Guardians de la Galàxia, tercera part, volumen 3, o digue-li com vulguis. 3.
Sí, a veure, es diu lo del volumen perquè està plantejat com els... Te'n recordes els casets dels 90?
Sí.
Vale. Pues, hi havia el Caribe Mix, volumen 1. Pues una mica així, saps? Com aquestes... com el format musical aquest, perquè una part molt important de les pel·lícules de Guardians de la Galàxia és la música.
Sí.
Tenen, o sigui, les bandes sonores d'aquestes pel·lícules compten amb clàssics del rock, de música pop, llavors, pues bueno, enganxen a un cert públic i als fills d'aquest cert públic, també. Però, ara presentaré el volum 3.
Però són els mateixos i, bueno, o no? Vull dir, a l'arbre i tots aquests o no?
Sí. Sí, de fet, són els guardianes, els de sempre, i les seves vides es veuen alterades per el turbulent passat del Rocket, que és el mapatge aquell.
Mm.
El Peter Quill, que és el Star-Lord, el protagonista, doncs encara està commocionat per la pèrdua de Gamora a la pel·lícula de la saga de Los Vengadores, que, bueno, si no l'heu vist, és Infinity Wars o Endgame. En Game, pues perden a Gamora, no? I, bueno, ella ha d'intentar reunir el seu equip per a una perillosa missió que és salvar la vida del mapatge, de Rocket, una missió que, si no es completa amb èxit, doncs podria molt possiblement conduir al final de los Guardians de la Galàxia, tal com els coneixem.
I al final de l'univers, perquè així queda més èpic.
Sí, no? Doncs bé, què més tindrem? The Lost King, que és una pel·lícula britànica, és una dramèdia protagonitzada per la Sally Hawkins i està basada en una història real que va passar el 2012, quan després d'haver estat més de 500 anys perduts, el cadàver, les restes del rei Ricard III d'Anglaterra, van ser descobertes sota un aparcament de la zona de Leicester Square de Londres. Llavors, malgrat la incomprensió de la seva família i l'excepticisme dels experts, els esforços d'una historiadora amateur doncs van donar els seus fruits i va trobar doncs, el cos d'aquest rei que s'havia estat perdut. The Lost King, una gran mèdia.
Però això està basat en fets reals o és tot invenció?
Sí, fets reals. Ja et dic, van ocórrer el 2012, aquests fets. Què més tindrem? Tindrem Mi Crimen, que és una pel·lícula, és una comèdia negra francesa d'intriga, la trama de la qual ens situa a la França de l'any 1935. Un investigador haurà de resoldre l'assassinat d'un banquer parisenc i d'entre una sèrie de pintorescos sospitosos destaca la Madeleine, que té desitjos de fama perquè ella és una actriu nefasta, però ha de pagar un lloguer. Llavors es fa un personatge i vol guanyar fama i fortuna i diu que l'ha matat ella però en defensa pròpia al banquer. Llavors, bueno, és tota una trama força divertida, una comèdia negra, ja et dic. Què més tindrem? El Trio en Mi Bemol, que és una pel·lícula portuguesa, és un drama de cinema dins de cinema. El Pol i la Dèlia, que són antics amants, es troben regularment per filosofar sobre el seu passat com a parella, pues, parlar d'aventures amoroses d'ella o discutir sobre música. A la Dèlia pues, li encanta el rock i el Pol es desviu per la música clàssica. Llavors, al llarg de l'any es veuen 7 vegades. Són trobades amb desacords i melodies pròpies que els uneixen i tal. Llavors arriba el Jorge, que és un llunàtic director de cinema que està rodant en una casa de la costa una adaptació de El trio en el mi bemol, que és l'única obra de teatre que va escriure Eric Rohmer, el director de cinema de la Nouvelle Vague. És una pel·lícula que n'amaga una altra.
Bueno, sí, en aquest objecte, o sigui, aquesta manera d'enfocar-ho és relativament original, eh? El trio sí, sí. En bi bemol. Aquesta cançó també surt a la banda sonora de Los Guardianes de la Galàxia, oi?
Sí, és que he agafat tot de bandes sonores, menys la primera, que m'ha servit per explicar-ho del Festival Impacte, que és sí. El Clint Mansell del Requiem for a Dream. Les altres són cançons que surten a la banda sonora.
A de més, això que, que deies del casset, a la U, bueno, comença i acaba així, quasi bé la pel·lícula, amb un Walkman d'aquells, un reproductor de casset portàtil, posant una cinta de casset, de quan era petit i després de quan és gran i després al final de la pel·li recuperant-lo. I una sí. De les cançons és aquesta.
Tornaran els casets?
No, home, els casets tal qual els vam conèixer, no. Tal qual els vam conèixer, no. No, home, no.
Són peça de museu ja, no?
Sí, sí, no tornarà, no. Bueno, va, que ens queden dos pel·lícules més i després tenim dos documentals, eh?
Doncs sí, mira, la pel·lícula que us vaig explicar ara se diu Assedio i és un thriller d'acció protagonitzat per Natàlia de Molina, que fa d'una policia antidisturbis que és idealista i que durant un desnonament en un barri conflictiu de Madrid es trobarà amb uns diners amagats, una trama de corrupció policial i un crim que faran que hagi de fugir per la seva vida en un entorn hostil en el qual no coneix l'idioma, no és ben rebuda i la seva autoritat no val res. No. La veritat és que la pel·lícula pinta molt bé, bastanta acció, ja et dic, un thriller amb tensió i acció. Aquesta protagonista només podrà comptar amb l'ajuda de la Naixa, que és una jove nigeriana a la qual acaba ella de desnonar, i el seu fill Little. Llavors serà quan s'adoni de que el sistema per al qual treballa no només és la solució, sinó que potser també va sempre de la mà del problema, que és part del problema. Vaya. Assedio, se diu aquesta pel·lícula. Tindrem també una altra pel·lícula de signatura espanyola, perquè ja et dic que aquesta d'Assedio és espanyola, i l'altra espanyola de la setmana són Les bones companyies, que és un drama basat en fets reals, en concret en uns fets que van ocórrer l'estiu de 1976, quan la Bea, que tenia 16 anys, se suma als aires de canvi que recorren el país, en concret el País Basc, i col·labora amb un grup de dones per visibilitzar la causa feminista i aconseguir l'aprovació del dret d'avortament. Val? És una pel·lícula històrica on al llarg d'aquests mesos doncs, la Bea entaularà amistat molt especial amb diferents noies, no? Les 11 de Basauri, que es fan dir, i bueno, pues és una mica aquest compromís polític i la relació d'aquestes diferents dones a l'estiu de 1976, vale? Que marcarà un abans i un després en les seves vides. Després, els dos documentals que volia explicar. Un es diu Unzué, el último equipo de Juan Car. I és el retrat del dia a dia de Juan Carlos Unzué, que durant 2 anys i mig, des de que al juny del 2020 li van fer un diagnòstic d'ELA, d'aquesta malaltia degenerativa, doncs aquest exporter i exentrenador del Barça doncs es va proposar dues coses. D'una banda, visibilitzar la malaltia i per l'altra, doncs, muntar un gran esdeveniment per recaptar fons, la major quantitat de diners per a dedicar-lo a la recerca d'aquesta malaltia degenerativa, no? Llavors, és una pel·lícula molt emotiva, veureu cares com les de pues, Laporta, Guardiola, Xavi, i van fer un partit, no sé ara quan, que van recaudar un munt de fons, nou a petar, vull dir...
Sí, sí, aquestes iniciatives estan molt bé i ajuden a visibilitzar i a recaptar diners, però és que es va molt lent amb aquestes coses, és que es va molt lent, és que no és desesperant veure que els avenços van tan lents. A més, aquest documental és curiós, jo crec que és més emotiu, sobretot perquè acabes coneixent a la persona, és una persona pública i que ha sortit moltes vegades en aquests darrers 2 anys explicant la seva situació. Tot això condensat dins d'un documental, Unzué, el último equipo de Juan Car. I acabem amb la Madre Teresa.
No, hi ha amor més gran. És un documental biogràfic que compta amb un accés sense precedent als arxius institucionals i als apostolats de les missioneres d'Aca i tal, i revela com la missió de servir a Crist per als pobres doncs, continua realitzant-se a través de les missioneres de la caritat en l'actualitat. I va des de la Madre Teresa fins a el seu llegat, no?
Bueno.
Altres missioneres que han seguit una mica l'estela d'aquest personatge.
Doncs aquestes són les estrenes d'aquesta setmana amb aquests dos documentals, com sempre el divendres de cine, que ens ho ha portat la Laura González. Laura, bon cap de setmana!
Bon cap de setmana!
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Los ojos del mundo empiezan a fijarse ya en Londres, donde mañana será coronado Carlos III como rey de Inglaterra. En un momento vamos a estar pues allí y vamos a charlar con una española que está invitada a la fiesta de coronación que va a tener lugar unos días más tarde, concretamente el martes en el Palacio de Buckingham. Pero lejos de toda esa pompa y ceremonia, hay otro punto del mundo donde también se viven horas trascendentales. Seguro que has escuchado hablar de la ciudad de Bakhmut. Está al norte de Ucrania, en una región fronteriza con Rusia. Tenía aproximadamente 200.000 habitantes. Y digo tenía porque eso era antes de convertirse en el escenario de uno de los asedios más prolongados de la guerra. Durante más de 9 meses, el ejército ucraniano ha conseguido casi de milagro mantener el control de esta ciudad estratégica. ¿Por qué hablamos hoy de esta ciudad, de Bakhmut? Porque hoy el grupo Wagner ha anunciado que se retira de la zona y esto puede suponer un punto de inflexión importante. Y lo puede suponer porque este grupo ruso, este grupo de mercenarios, ha encabezado buena parte de la ofensiva rusa. Incluso han estado a punto de conseguir la captura de la ciudad, pero hoy anuncian, sin embargo, que se retiran. Lo que está pasando va mucho más allá del campo de batalla. El grupo Wagner es una organización paramilitar que opera en todo el mundo, no solamente en Ucrania. Su presencia, vinculada a intereses rusos, es hoy, por ejemplo, también muy importante en África. Sin ir más lejos, en Sudán, ahora mismo, donde ya sabes también lo que está pasando. El número de miembros que tiene Wagner es difícil de calcular, pero son soldados experimentados que pueden cobrar una media de unos 3.000 euros al mes, según los informes de inteligencia occidentales. En Ucrania son una pieza fundamental para los intereses de Putin y es precisamente este papel relevante lo que despierta muchos recelos en el Ministerio de Defensa ruso, tanto que es público y notorio el enfrentamiento entre la cúpula del ejército y el dueño del grupo Wagner, un oligarca llamado Yevgeny Prigozhin. Todo esto se nota en el campo de batalla donde cada uno va por libre. Pero ahora ese enfrentamiento ha ido un paso más allá y el líder de los mercenarios acusa al ejército de no entregarles munición. Para denunciarlo se ha grabado un vídeo tremendo en el que aparece rodeado de centenares de cadáveres de mercenarios rusos puestos todos en hilera mientras él camina entre ellos. No ahorra en insultos y denuncia que sus soldados mueren porque no les dan munición, mientras los hijos de altos cargos del ejército y del ministerio ruso graban vídeos, dicen, en YouTube. Poco después ha anunciado que se retiran de ese escenario de batalla. En una guerra donde la propaganda está siendo una pieza clave, cabe la posibilidad de que todo esto sea una treta. Pero si es verdad, la situación se pone mejor para Ucrania justo ahora que ha empezado a recibir nuevos carros de combate. Si Rusia acaba fracasando en Bakhmut, sería un empujón para la moral ucraniana después de 9 meses de resistencia en esa ciudad. Pero ya sabemos que en una guerra cualquier cosa puede pasar. Y lo que está pasando también son otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, porque Hacienda somos todos, tú y yo también, no te olvides. Y la Agencia Tributaria ha puesto en marcha este viernes el servicio de atención telefónica para ayudar a hacer la declaración de la renta a aquellos contribuyentes que lo necesiten. Recuerda que antes hay que pedir cita. Si aún no has presentado tus cuentas con Hacienda, bueno, pues tienes plazo hasta el próximo 30 de junio. Y la policía serbia investiga como acto terrorista la muerte a tiros de 8 personas en una localidad del país. El presunto autor de los disparos es un joven de 21 años que ha sido detenido. Este ataque se ha producido tan solo 24 horas después de otro muy similar, con 9 muertos en el interior de un colegio en la capital, en Belgrado. Y llegan también las esperadas lluvias, aunque no a toda España, y no parece que vayan a ser demasiado abundantes. Paraguas para este fin de semana en gran parte de la mitad norte, más fuertes en la cordillera cantábrica y en los Pirineos. Y el Papa se ha mostrado una vez más tajante ante el drama de los abusos en la Iglesia. En un encuentro con la Comisión Vaticana para la Protección de Menores, ha dicho que ahora es el momento de reparar el daño causado y, aunque se ha hecho mucho en los últimos meses, se puede hacer mucho más ante uno de los mayores desafíos para la Iglesia en nuestro tiempo.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Y antes de la final de la Copa, el fútbol español pierde a un personaje entrañable.
Ha fallecido a los 92 años el gran Arsenio Iglesias, el brujo de Arteiso, el artífice junto a Augusto César Lendoiro del gran superdeporte de comienzos de los años 90. Fue jugador, pero se le conoció sobre todo por esa faceta de entrenador, con una Copa y con 2 subcampeonatos de Liga con el Deportivo de La Coruña. Y luego, además, llegó a entrenar al Real Madrid en 1996. Todo el fútbol español rinde homenaje hasta ahora Arsenio Iglesias en las redes sociales. Y esto efectivamente en la previa de la final de la Copa del Rey de mañana en la Cartuja. Osasuna ya ha llegado a Sevilla y lo acaba de hacer también el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Hace unos minutos acaba de llegar la expedición del Real Madrid al aeropuerto de San Pablo. Ancelotti se ha traído a toda la plantilla, incluido el lesionado Ferland Mendy. El equipo se va a entrenar esta tarde a las 8 en la Cartuja, a las 7 y cuarto programada las ruedas de prensa. En cuanto al 11, 2 principales dudas por despejar: saber si entrará a la en la defensa o será reservado y será titular Rüdiger pensando en el City, y sobre todo qué pasará con Modric. Ayer se entrenó con normalidad, parece haber dejado atrás sus molestias en los isquios, y Ancelotti tendrá que decidir si le mete en el 11 o apuesta por Tchouaméni o Ceballos.
A esta hora, por cierto, habla en rueda de prensa el árbitro de la final, que es Sánchez Martínez. Hoy además juega Carlos Alcaraz en semifinales del Mutua Madrid Open a las 4 ante el ruso Kachanov, y arranca el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 con los primeros entrenamientos a partir de las 8.
Rápido, Munilla, un resultado para mañana, final de Copa.
A mí me gusta esto, que llegue a penalti siempre.
Bueno, venga, lo dejamos ahí.
Emoción y corazón al 100.
Que gane el mejor. Gracias, Munilla. Estás en Mediodía Cope.
I escoltem tot seguit la glosa del nostre bisbe.
Per ells, per tu, per tants. Estimats diocesans, el títol d'aquest comentari el trobem en els fullers de les parròquies i vol ser una orientació general per als que estan obligats, com cada any, a presentar la seva aportació econòmica a l'Estat com a contribució pels serveis públics que ofereix a tota la societat. Fer la declaració de la renda durant aquest trimestre d'abril a juny, de manera telemàtica o presencial, individualment o amb l'ajuda d'assessors, o demanant cita a l'agència tributària, és un deure dels ciutadans que superen un determinat llindar d'ingressos a l'any. Aquest mateix títol és el lema de la campanya Per Tants 2023, que anima a marcar la casella de l'Església a l'imprès de la declaració de renda. Aquest deure ciutadà es repeteix durant els últims anys i ja és un costum ben arrelat que l'Església Catòlica sol·licita el senzill gest de posar la creu a la creu a la casella com una col·laboració més per dur a terme els seus projectes pastorals, des de la predicació i serveis sacramentals fins a l'atenció en tasques educatives i a les persones més vulnerables de la societat. La campanya informativa inclou uns espots específics a la ràdio, a la televisió, als formals digitals, per tot arreu. En aquesta publicació d'enguany es presenten 5 testimoniatges al costat d'entrevistes i reportatges sobre la feina general de l'Església, que descriuen gràficament les ajudes que reben i la gratitud que mostren. Vos cito els 5 casos que porto el fullet referit. Són persones que representen a un sector de la nostra societat. La Ruth, que va sortir de l'infern del maltractament gràcies a l'empremta de les amigues de la seva parròquia. Àngela, amb síndrome de Down, que viu independent en un pis d'acollida a Talavera. Alina, que va venir d'Ucrània amb la seva filla i dos nets. L'Església els ha ofert una nova vida. José, Josep, que va passar a la presó, de la presó i la legió a la construcció, on va tenir un accident que el va marcar per sempre. A la parròquia li donen menjar i ha trobat una família i un lloc on viure. Ramon, sacerdot, que va viure en el món de les drogues fins als 17 anys. Un jove sacerdot de la seva parròquia li va donar la força per canviar. Són vídeos que narren la seva història, però que ofereixen també un cant d'esperança i mostren la tenacitat personal dels seus protagonistes i el suport i la caritat dels catòlics. En definitiva, ens sento responsable de la campanya i sol·licito a tots vosaltres la vostra ajuda. Marqueu la X per la vostra declaració de renda. Molts no poden fer la declaració perquè no arriben al límit i ajuden també, d'una altra manera, a la seva parròquia, a la seva església en general. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Són 10 minuts els que passen de la 1 de la tarda d'aquest divendres 5 de maig del 2023. Hi ha per sobre dels 25 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador, però abans anem a fer una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Suposo que ets de la majoria de persones que en un sorteig no ens ha tocat mai res. És allò, al final és que som tants i toca tan pocs que sempre toca algú, però la majoria, escolta, sí, seguim jugant a la loteria de Nadal, a les loteries aquestes de triar sis números, l'Euromillón, de tant en quant, alguns més sovint que d'altres, però no ens acaba tocant res. Hi ha hagut un sorteig aquests dies que és, home, que el premi és, no sé, potser no és un premi, és, doncs, treballar el dia de les eleccions. Et pot tocar anar a una mesa de presidenta o president o vocal. Ja està fet això. On pots, et notificaran, però si ja et vols avançar i saber si t'ha tocat o no, doncs te'n vas a la web eleccions.paeria.cat, eleccions.paeria.cat, i allí tens els resultats, només posant el teu DNI, doncs veuràs si t'ha tocat o no. Encara hi ha algun canvi, per tant, si no surts, no vol dir que ja segur que no t'ha tocat, ja t'ho avisen, eh? Eleccions.paeria.cat, aquí sabràs si et toca anar al dia de les eleccions a treballar. La gent que li ha tocat, alguns no, però d'altres et diuen que és tot una experiència. En fi, això cadascú valore si realment, doncs, té ganes de viure o no aquesta experiència. Ja saps que et vaig explicar que es va haver de tancar el canal d'Urgell i també el Segarra-Garrigues. Doncs bé, els afectats per aquest tancament demanaran entre 2.000 i 15.000 euros per hectàrea per compensar pèrdues de cereal, farratge i fruita. Ara, això sí, la xifra podria pujar si els arbres moren per falta d'aigua. Ahir ens explicaven que aquestes mesures que apliquen, que vol aplicar la Generalitat, aquest cabal mínim, només per salvar l'arbre, que no els hi quadraven, que no els hi sortien els comptes, que no n'hi havia prou per salvar els arbres. Per tant, si acaben morint els arbres, parlem d'una altra història, perquè una cosa és, bueno, una cosa és que mira, aquest any no tens collita, per exemple, que ja és prou dur, però una altra molt diferent és que et quedi sense arbres. I aquesta és més dura, perquè el que constitueix això doncs és un problema a molt més llarg plaç. Mira, anem a fer una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 13 a 17 anys. 7 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolonies.elperiódico.cat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Arriba la 14a Fira Marítima de la Costa Daurada Cambrils. Del 5 al 7 de maig, descobreix tot sobre la nàutica. Novetats, i oci sostenible, inicia't als esports aquàtics i gaudeix del mar i la gastronomia. Respira mar a la Fira Marítima de la Costa Daurada Cambrils. Més informació a www.clubnauticcambrils.com.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I un divendres més, deixeu-me que doni la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anem a parlar d'hospitalitat avui, eh?
L'hospitalitat de Lourdes, del Bisbat de Lleida, que és una entitat que treballa ajudant a les persones malaltes i o discapacitades, i fan experiència de pregària, d'amor a Maria, de servei i de catolicitat. Tot això és l'hospitalitat de Lourdes del Bisbat de Lleida. I saludem al senyor Ramon Maria Reig, que és el seu president, i li donem la benvinguda al programa. Bon dia.
Bon dia.
Ramon Maria. Des de quan treballa a Lleida aquest moviment d'atenció al malalt? Quina és la seva finalitat?
Bueno, pues, aquest any farem la 37a peregrinació a Lourdes, per tant, 38 anys que estem com a hospitalitat independent. Abans havíem fet alguna... Lleida havia fet alguna col·laboració amb d'altres hospitalitats per anar-se preparant, però com a hospitalitat, diguéssim, pròpia, doncs 38 anys.
Sí.
La finalitat de l'hospitalitat, bueno... quan va haver les aparicions a Lourdes, la Mare de Déu va dir, diguis als capellans i a la gent que vinguin amb professor aquí. Llavors, bueno, la cosa se va anar, entre cometes, complicant, i es van anar creant organitzacions per ajudar els malalts a portar a Lourdes, perquè s'havien produït pues, unes curacions, i aquestes organitzacions se van dir hospitalitats i es van anar estenent per tot el món, i nosaltres, a Lleida, fa 38 anys que disposem d'aquesta organització, que, evidentment, és per crear un clima de fraternitat i d'acolliment en què els malalts o discapacitats, com bé has dit, i la gent que es disposa o està disposada a ajudar-los, es crea un clima de fraternitat, d'ajuda mútua, de realització mútua, perquè els qui provoquen més realització són els malalts cap als bons, entre cometes bons, cap als seus voluntaris servidors.
Suposem, sí, que ja en ment preparant el 40è aniversari.
Bueno, pues sí, 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 sí.
Hores d'ara estan preparant tot un seguit de trobades, peregrinacions, per diferents motius. Precisament ahir es va fer la jornada formativa de la Pasqua del Malalt i van participar també l'hospitalitat.
Bueno, vam assistir perquè formem part de la Pastoral de la Salut, que és qui va organitzar.
I sí, també hi van assistir. Sí. Durant el mes de maig i finals de juny, l'hospitalitat té tot un seguit de peregrinacions. Expliqui'ns una mica.
Bueno, a veure, que no me'n deixi cap. Fa pocs dies vam fer una sortida, de tant en tant, a part de les peregrinacions estrictament dites, fem sortides de retrobament per mantenir el nostre clima de fraternitat i recordar-nos els uns dels altres. Vam fer una sortida a Penelles, va estar molt bé, molt agradable, una eucaristia a l'església del poble. El dia 13 tenim una peregrinació a Montserrat amb totes les altres hospitalitats catalanes. Després, al juny, tenim, bueno, hi ha el, una està organitzada una peregrinació a Roma per iniciativa del monestir de Montserrat, però que ens han invitat especialment a les hospitalitats per organitzar actes. Aquesta serà l'octubre, però la dic ara perquè estem al final de la possibilitat d'inscriure's. S'ha d'inscriure una a la... Bueno, nosaltres ja hem distribuït medis, no?, per fer-ho, però a la pàgina web del monestir. Després, al juny, com sempre, tindrem la peregrinació a Lourdes el dia 29, el 30 de juny i l'1 i el 2 de juliol. Es pot ser en dues modalitats, que és 4 dies, o bé 2 dies, el fi de setmana, el dissabte i diumenge. I abans de la peregrinació, un acte, fem un acte que és de reconeixement de les persones que han estat fidels en aquest servei, que no vull dir res més, no vull dir ni el dia, perquè la gent que l'organitza la vol presentar una mica com a sorpresa.
Molt bé, perquè les persones sí. que viatgen com a voluntaris per ajudar els malalts al pelegrinatge sí. durant l'any també tenen una feina o tenen...
Sí, estem en contacte continu, anem fent activitats, anem fent formació. Aquest any hem fet la formació amb d'altres, conjuntament amb d'altres organitzacions del bisbat, i hem fet una formació pròpia. Bé, estem en contacte contínuament i estan en contacte amb molts dels malalts o discapacitats que participen de la peregrinació.
Aquests voluntaris tenen una formació també, suposo.
Anem fent la formació cada any. Cada any anem fent una formació i de tant en tant fem una formació específica, diguéssim, més tècnica. La que fem cada any és espiritual, diguéssim. I de tant en tant una de més tècnica, més exclusivament dirigida, pues, al trasllat dels malalts, a l'atenció, etcètera.
Perquè els malalts a les peregrinacions es traslladen també amb uns autocars especials, suposo.
Si ho necessiten, sí. Si ho necessiten, sí. El que sí, per allí, per Lourdes, pel santuari, els traslladem normalment, si ells volen i no poden fer-ho d'una altra manera, amb uns carros especials.
I, per exemple, qualsevol persona que no estigui malalt o no sigui de l'hospitalitat pot anar a aquestes peregrinacions?
Pot participar en això, i és la persona que veu amb un dels nostres actes i el considerem hospitalari perquè se li empegue aquest esperit i aquesta búsqueda de la fraternitat.
I ara ja, vull dir, està obertes per inscriure's a totes aquestes peregrinacions. Expliqui'ns una mica, perquè
sí.
Primer, quina tenim primer de tot? A Montserrat?
La primera a Montserrat, ja està oberta fins al dia 7. El dia 13 és la peregrinació, fins al dia 7 es poden inscriure. Després, la de juny començarà la inscripció al maig i, bueno, doncs fins al final de maig.
I després la que tenim a Roma, aquesta ja ens queda una miqueta
sí.
més lluny,
sí.
però també ja s'estan fent les inscripcions.
Sí, s'estan fent les inscripcions i ja s'acaben.
Sí. Serà una peregrinació molt bonica a Roma, no?
Serà una peregrinació...
A través de Montserrat.
Sí, a través de Montserrat. Hem estat invitats especialment, és la commemoració dels 800 anys de la cofradia de Montserrat, hi ha una trobada amb el Papa, hi ha uns actes, se'ns ha demanat de fer un professor amb la moreneta i amb les torxes típiques de Lourdes per la plaça de Sant Pere. Està això concretant-se i organitzant-se. No està dintre del programa que nosaltres hem mostrat, però és aquesta la voluntat. I després hi ha un concert de l'Escolania de Montserrat a Roma. Bueno, són quatre dies.
No, però serà interessantíssim sí. i les persones que ara acaben de sentir al senyor Ramon Maria Reig, que és el president de l'Hospitalitat aquí a Lleida, pues ja saben, se poden informar a través de l'Hospitalitat,
sí.
tenen una web també,
sí.
i allí doncs tindran totes les dates de termini, sí, sí, d'inscriure's, sí, sí, sí. i ens trobem tots en aquestes peregrinacions que han preparat. Moltíssimes gràcies, pues, gràcies, senyor Reig.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat de difondre, i aprofito també aquesta oportunitat per invitar tothom serà benvingut i tothom estic segur que disfrutarà i tindrà uns fruits de la participació en aquests actes.
Moltes gràcies.
Molt bé.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periòdico i Fundesplai. Una setmana per només 335 euros. Places limitades. Informa't a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I amb nosaltres està el Xavi Palau, ja saps que és el candidat a les properes eleccions municipals per part del Partit Popular. Les eleccions ja saps que són a final de maig, 28 de maig. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tots els oients de la cadena Cope Lleida.
Ja saps que jo sóc home de números. La veritat és que prefereixo moltes vegades, quan parlem de segons quins temes, venir avalats per estudis, per xifres, que de vegades sí que és veritat que es titllen de fredes, però sí que et donen una altra fotografia de certes realitats. I en les darreres setmanes han sortit, doncs, rànquings, llistats d'aquests que ordenen, doncs, les ciutats en segons quins temes, la majoria dolents, i per desgràcia, els que són dolents, Lleida ha sortit molt amunt, però molt amunt. Quan a nivell nacional som una ciutat relativament intrascendent, resulta que quan parlem de que es detecte cocaïna a les aigües residuals, sortim la segona ciutat catalana. Que quan parlem de ciutats brutes, sortim de les cinc primeres de tot Espanya. Quan parlem de ciutat on els impostos locals, els trams locals, són més alts que la mitjana, resulta que som la quarta ciutat de tot Espanya amb els impostos locals més alts. I quan parlem d'inseguretat, la sensació de la ciutadania, que per mi és la que val al final, resulta que som la cinquena ciutat on els ciutadans ens sentim més insegurs. Déu-n'hi-do, Xavi Palau, quins quatre rànquings t'acabo d'explicar.
I te'n deixis algun.
Sí,
però
sí, segurament.
Fixa't, Ricard, que això no és fruit d'un dia, sinó això és fruit de molts anys de polítiques de lo mateix, de la decadència, de l'abandonament i de la deixadesa. Polítiques que diuen ser progressistes i que aquest progressisme fals acaba afectant a la vida quotidiana dels veïns de Lleida. La prova és, com bé dius tu, segona ciutat amb més índex de cocaïna a les aigües residuals d'Espanya. Només per darrere de Tarragona. Per cert, Tarragona la primera d'Europa i Lleida la vuitena de tota Europa.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Ens trobem que són, segons l'últim rànquing, la quarta ciutat amb els impostos més cars d'Espanya. Si la gent ja volem pagar impostos, sempre i quan els impostos que paguem reverteixin en forma de serveis socials i de qualitat de vida, que no és així, perquè no són la quarta millor en qualitat de vida. Són la tercera ciutat, en aquest cas, més bruta d'Espanya. Això és evident. Paguem uns impostos, els quarts més alts, però tenim la tercera ciutat més bruta i el més, per mi, complicat de poder entendre, que és la cinquena ciutat més insegura de tot Espanya. És a dir, paguem els quarts en impostos, però som els tercers en brutícia, els cinquers amb inseguretat. Tot això afegint-hi que, respecte a l'any anterior, segons dades de la Secretaria d'Interior del Ministeri d'Interior de l'Estat Espanyol, d'Espanya, ho han incrementat un 330% les ocupacions. Per cert, aquest cap de setmana passat, a l'1 de maig, mentre uns quants es manifestaven a la plaça del Treball exercint el seu dret a la manifestació, la plataforma d'afectats per la hipoteca, la CGT i altres, davant la permissivitat de les autoritats municipals, van permetre que sortissin de la manifestació, van tallar els carrers de Lleida provocant malestar i perjudicis als veïns i a les persones que anaven en cotxe, per acabar arribant al carrer Rosa Parks, prenent-se els drets per la seva pròpia banda i ocupant un edifici. Per això som els que tenim més ocupes. Davant la permissivitat, insisteixo, de les autoritats.
Com bé deies al principi, això no és un problema que passi d'un dia per l'altre, perquè aquestes xifres són el resultat d'una evolució. Això es pot frenar i fins i tot revertir en un període relativament curt de temps?
Sí, sempre i quan les polítiques i els partits d'esquerra traguin les mans de la paeria. Més clar no pot ser. Per què? Perquè aquest mandat, els socialistes a Lleida, han pactat fins a dues vegades els pressupostos amb Puyo, Postius i Talamonte. l'última vegada fa 6 mesos. En aquests pactes no han implementat més seguretat, no han implementat cap mesura per parar els ocupes, no han evitat l'empadronament dels ocupes, no han aprovat inspeccions tècniques per controlar l'empadronament dels ocupes, no han pactat deixar d'instal·lar comptadors d'aigua gratuït als ocupes, no han pactat precisament cap mesura per instal·lar càmeres de seguretat als carrers, no han pactat coordinació policial, no han pactat tenir cura del civisme de l'aplicació de les ordenances municipals. Han pactat, sí, han pactat, pujar-nos un 9,5% la taxa de l'aigua durant aquests darrers 4 anys, perquè ocupes en aprofitin del sistema mentre d'altres paguen. Per això, quan dius, és revertible, sí, però revertible sempre i quan traguin les mans les polítiques d'esquerres de la paeria. No han pactat no construir les Josefines al barri de Temples Escorxador, aquí al costat, que per cert ara quan pujava per fer l'entrevista un veí m'ho deia, sisplau, Palau, evita això. O no han pactat deixar de construir l'alberg al barri de Pardinyes quan ho han tingut a la seva mà. No han pactat als pressupostos de la Generalitat mesures per pal·liar els efectes de la sequera. No han pactat ajudar a la EM femení o als clubs esportius de la ciutat de Lleida. Han pactat, com porten pactant durant 45 anys, repartir-se les cadires, pujar-nos els impostos i fer que avui tinguem una Lleida més insegura, més bruta, més deixada i més cara.
El tema de la brutícia i la falta de manteniment, la percepció ciutadana és una percepció que ha anat en augment des de la pandèmia. El primer any de pandèmia doncs, pot arribar a ser comprensiu doncs, perquè fins a cert punt, perquè vull dir, també hi havia molta menys gent pel carrer, per tant, teòricament s'havia d'embrutar menys, però val, va ser tot un enrenou. Però, clar, arribat al 2023, hi ha certes coses a Lleida que són inacceptables.
És inacceptable que en pandèmia l'alcalde suspengués el contracte de neteja, quan la resta de ciutats importants d'Espanya no ho van fer. I des de llavors continuem arrastrant una decadència de la brutícia i la manca de manteniment de les zones verdes i jardinades. Com se resol? Aplicant les ordenances municipals, sancionant els incívics, negant les ajudes municipals als delinqüents i incívics reincidents que s'aprofiten del sistema, i aplicant treball en benefici de la comunitat a aquells que no tenen recursos econòmics per fer front a les multes. Perquè si al final tenim la sensació de que premiem els incívics i castiguem els que paguem els impostos, la societat es desequilibre. Quan la sensació té la gent incívica, delinqüent, té la percepció de que no els hi passa res, continuem provant sort. Per això cal posar fi a 45 anys de govern dels mateixos tipus de polítiques. I en aquest sentit és fonamental, insistim, mà dura en aquest àmbit.
Has parlat d'esports, també.
Home, evidentment.
I n'estàs parlant darrerament,
Doncs perquè ahir, per exemple, vam presentar les nostres propostes esportives. Vam estar a l'Unió Esportiva, a Balàfia. Ens van ensenyar les incidències que resten pendents des de l'any 2020, d'octubre del 2020, sense que l'Ajuntament hagi resolt. És que portem 15-16 anys amb un deteriorament de les instal·lacions esportives municipals, perquè en aquesta ciutat tothom parla d'esport, tothom parla de feminisme, tothom parla d'inclusió. Saben la gent que el club de gal de la inclusió a Lleida està al Balàfia? Que va sortir en el seu dia a la Sesta, Xiringuito, etc. i ningú més n'ha parlat ni ningú més se n'ha preocupat? Saben la gent que tenim una base esportiva a la nostra ciutat sumament important, però que tenen unes instal·lacions esportives tercermundistes? Doncs el que s'ha de fer és, primer, una auditoria de les instal·lacions esportives, 2, identificar quines són les seves necessitats, 3, un calendari per poder executar les millores a les seves reivindicacions. I la gent sabem on estem, calendarització, renovar els convenis que resten pendents des de fa molts anys. Qualsevol persona, en qualsevol professió, no té una estabilitat professional, li acaba repercutint en el seu dia a dia. Doncs cal una estabilitat en la renovació dels convenis. El que cal és nombrar un coordinador, que no és crear una figura nova, sinó aprofitar algú que ja tenim, un funcionari, un coordinador o coordinadora tècnic, perquè supervisi totes les instal·lacions i que pugui fer d'enllaç entre l'Ajuntament i els clubs esportius de la ciutat per la tramitació burocràtica administrativa dels documents, perquè per demanar una subvenció de 300 euros ens passem la tira de temps, surt més a compte pagar-los a la teva butxaca que no omplir els documents. I per últim, ajudar els clubs esportius. Està molt bé ajudar tothom, però ara tenim la EM femení, que és marca Lleida per tot Espanya, que és possible que jugui el playoff de sense primera divisió. És el club d'èlit en aquest sentit de la nostra ciutat i portem molts dies amb aquesta tertúlia que som conscients de que l'Ajuntament s'ha deixat de la mà de Déu i ha incomplert les seves promeses. I per tant aquest club de GA, aquest club que dona el nom de Lleida a tot Espanya i des del punt de vista de l'esport femení tant que ens omplen la boca, home, doncs l'han deixat tirat i abandonat.
Clar, és que el problema és que la EM femení, a més, és esport femení, és un equip que està lluitant per pujar a la primera divisió a nivell nacional, a nivell estatal, I si juntes aquestes dues coses, no s'entén, no s'entén com pot estar tan...
El fals progressisme
abandonat,
ha portat que fa uns mesos, quan aquest ajuntament va aprovar pel 8M una moció de recolzament a les polítiques feministes, que està molt bé, totes les regidores de l'Ajuntament, excepte les del PP, es van posar a les escales de la paeria juntament amb algunes funcionaris per reivindicar el seu paper. I jo pregunto, on estan totes aquestes per dir no a la llei del sí és sí, que ja han excarcelat o rebaixat la condemna a més de 1.000 persones? On estan totes aquestes ara per defensar l'esport femení de la ciutat de Lleida? No de la ciutat de Barcelona, Madrid, Pamplona, Huesca, de Lleida. On estan? No es posen a les escales de la paeria? On està l'alcalde que sempre parla dels drets socials de les persones i dels drets de la ciutat i de l'esport i d'una Lleida saludable? On estan aquests que diuen que van a les cevegistes, que són tan importants en l'esport nacional, reivindicant l'esport del futbol femení de la nostra ciutat? Per tant, aquesta política del pasteleo s'hi té que posar fi, però això, insisteixo, han de traure les mans de la paeria a les polítiques d'esquerres.
Doncs avui hem parlat de rànquings, que malauradament no són favorables a la ciutat de Lleida, cada cop ho són menys, i també d'esports amb el Xavi Palau, que és el candidat del Partit Popular a les properes eleccions a l'Ajuntament de Lleida. Com sempre, Xavi Palau, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Sapa que ja sí, directes cap a les 2 de la tarda, comencem l'Espai Groc, la nostra tertúlia dels divendres, on ja saps que et posem sobre la taula múltiples propostes del món de les arts escèniques, de música, de cultura, d'exposicions, en fi, d'espectacles en general, de coses a fer de cara al cap de setmana, que ja sé que tots tenim moltes coses a fer, però perquè t'adonis que de vegades, quan diem que a Lleida no es fa res, no, que a Lleida es fan moltíssimes coses, de vegades ens faltaria conèixer-les, Doncs aquí ho tens, els divendres, a l'Espai Groc, ben acompanyats amb la directora del CaixaForum, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots i a totes.
I també estem nosaltres des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estava pensant ara, la setmana passada veu organitzar un bon sarau amb el mestre Savall.
Realment, sí, encara ho estem ara amb la ressaca, una ressaca molt bona, per cert, perquè va ser una meravella l'assaig últim, el del divendres, va vindre moltíssima gent.
Això
i la veritat
anava a dir,
que va
ser molt contents, no?
Molt, molt. Assistir a un espectacle únic, et diria, de tanta vàlua, de tant... Va ser molt, molt, molt especial. Mestre Savall va dirigir primer unes paraules al públic, es va allargar més, se sentia còmode i es notava. Bueno. I a part és un apassionat del que fa, vull dir, és que és així com viu la música ell. I després va començar l'assaig general, la veritat que va fer un descans breu, que pensàvem que duraria més i tal, i va voler tirar, i ell, tant l'orquestra com el cor era una cosa fantàstica. De fet, vull dir, ara estan a Cardona, que fan, diguéssim, l'últim assaig, i també on enregistren. D'acord? Perquè el so Savall, sempre es diu, és el so Cardona, com sona, vull dir, és aquest sol que deia el mestre. I després ja comencen a girar.
Molt bé. Avui divendres arriba el tancament del jazz acústic amb el concert a 8:45 del vespre de la Gwen Perry.
Exactament, avui tanquem el cicle de jazz acústic d'aquest any, del 2023, i ho fem per la porta gran, perquè escoltar amb una cantant de la calidesa i també de la vàlua de Gwen Perry és acabar molt bé i cloure molt bé aquest cicle, no? Gwen Perry, recordem que va ser l'any passat la guanyadora de la Voz Senior, el concurs d'Antena 3, i ho va fer amb l'estil que la caracteritza i sempre ho fa. És una cantant de jazz, barreja gospel, swing, té una veu que és bastant inigualable i és molt diferenciable, i té una dicció també quan canta, aquella rugositat a la pell. La veritat que és un concert molt, molt recomanable, a 8:45, a la sala 2, per tant, a la sala de cambra, que té aquesta sonoritat tan especial. Vull dir que si esteu dubtosos, jo us recomanaria molt que vinguéssiu avui al concert.
A més, tot això ve avalat, ja ho sabeu, pel Josep Ramon Jové.
Absolutament.
Que, escolta, una altra cosa no serà, però de jazz i de buscar persones que potser d'una altra manera seria impossible que passessin i s'aturessin a Lleida, doncs ens ha donat exemples en els darrers anys i les darreres edicions que les seves propostes són interessants. Escolta, després, com sempre, a gustos personals, això cadascú et pot agradar o no, però que són propostes d'aquelles a nivell internacional, que després igual xura amb un noticiari, no? Sí. Escolta, actuen a, jo què sé, a la Casa Blanca o a qualsevol altre lloc i resulta que van estar a Lleida, que ja ha passat això,
Sí, sí que ja ha passat.
Avui, 8:45, a la Sala 2, a l'Auditori Gwen Perry, és el concert de tancament del Jazz Acústic. I teniu un cap de setmana, que ja fa temps que l'anàvem mirant, aquest primer cap de setmana de maig, força ocupat, a l'Auditori, perquè demà arriben les atmòsferes.
Demà arriben les atmòsferes de la mà de Camerata Granados, una formació molt jove, formació resident a l'Auditori des de l'any passat, formada per molts músics joves, dirigida per Pau Romero Andreu, i en aquest cas el concert que ens presenten demà és un concert molt curiós, perquè vol ser un espectacle interdisciplinari de música, art visual i dansa. És una proposta amb obres de Debussy, Satie, Fauré i Ravel, i col·laboren Marina Villas, ballarina, Eva Sales, que és una artista visual, i alumnes del grau de disseny digital i tecnologies creatives de la Universitat de Lleida. Per tant, és una fusió, és un projecte transversal que és molt interessant i molt adequat també per tot el temps que ens acompanya ara. És a dir, podríem dir que és com un concert també de prefesta major i un concert on també es barregen moltes coses i una relació també amb la Universitat de Lleida i amb estudiants de la Universitat de Lleida que a nosaltres ens ve molt de gust i provoca que puguin sorgir noves coses a partir d'aquí.
Teniu tota la informació i el botonet per comprar les entrades online a la web de l'Auditori, sí. auditorienricgranados.cat.
Això serà demà, 6 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala Gran, evidentment, Camerata Granados, i us dic, atmòsferes, que és un viatge que ens vol fer un recorregut cap a finals del segle XIX, no? Que aquest finals del segle XIX ens va obrir la porta a noves formes d'expressió musical. Llavors, proposen aquest viatge a través de compositors de l'impressionisme francès del 1900 fins a la mirada del compositor lleidatà Bernat Giribert, en què estrenarà una obra, Paisatges de l'any. Per tant, és un concert com a molt novedós i molt multidisciplinari i això és una de les coses que també perseguim des de l'Auditori i des de la Regidoria de Cultura.
Us avanço que la setmana vinent us donaré festa. Ja era un dia estrany, entremig de festius. Divendres vinent és dia 12. El dia anterior a Lleida és festiu, el dijous, dia 11, i després ja ve el cap de setmana. Nosaltres sí que tindrem programació, però organitzem el primer debat electoral que us oferirem en exclusiva aquí a Cope Lleida, des de les 12:20 fins a les 2, i per tant la nostra programació habitual doncs no la tindrem. De totes maneres, vosaltres, la programació fa un salt fins a l'altre diumenge, fins al 21 de maig.
Sí, exactament.
Que si vols, ja tindrem temps, perquè el 19, el divendres, sí que ens veurem, però ho podem avançar. Abans, però, aquest diumenge teniu a l'Auditori l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell.
Aquest diumenge vinent, el dia 7 de maig...
Perdó, no, això és el dia 21. No. Aquest diumenge teniu el Cançoner Popular Contemporani.
Exactament, aquest
del
diumenge...
Del Cor de Cambra del Palau de la Música.
Sí, aquest diumenge a les 7 del vespre, el dia 7 a les 7 del vespre...
Aquest diumenge, sí. D'aquí dos dies, vaja.
D'aquí dos dies saltem d'atmòsferes de Camerata Granados, ens anem al Cançoner Popular Contemporani, que ve a ser un homenatge a la música popular catalana. Un homenatge que ens farà el Cor de Cambra del Palau de la Música, amb Belisana Ruiz a la guitarra i a la tiorba, Marta Cardona al violí, Pere Oliva a la percussió, tots dirigits per Xavier Puig. I en Jaume Iats ha fet una recopilació i l'assessorament de tot això. Per què? Perquè ara fa 100 anys es va encarregar l'Orfeó Català i els especialistes en cançons tradicionals el projecte de l'obra del Cançoner Popular de Catalunya. I el que han fet el Cor de Cambra també és agafar certes d'aquestes cançons i arranjar-les per poder-les donar un nou enfocament, no? Diumenge podrem escoltar melodies de la Vall d'Aran, del Pallars Jussà, del Berguedà, de la Cerdanya, d'Osona, Sant Feliu de Guíxols, del Segrià, etc. I narraran històries d'amor, incestos, cançons de bressol, cants de feina, nadales, llegendes... Per tal, insisteix, és un homenatge a la cançó popular catalana. Mm-hmm. I el Cor de Cambra del Palau de la Música té una qualitat excepcional i també recomanem molt que vingueu, tots els que pugueu, vingueu al concert de diumenge.
Perquè no us emboliqueu, eh? AuditoriEnricGranados.cat, allí ho teniu tot. Avui Gwen Perry, demà dissabte Atmosferes i aquest diumenge el Cançoner Popular Contemporani. Ara sí que fem aquest salt en el temps, ja en parlarem en el seu moment, però com que la setmana vinent no tenim espai groc, el diumenge dia 21 de maig, diumenge 21 de maig, que és el cap de setmana de Moros i Cristians, crec.
Mm-hmm, crec que sí.
Sí que hi ha l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida a l'Auditori.
Sí, exacte, molt bé, com dius, diumenge 21 de maig a les 7 de la tarda tindrem concert de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell, dirigida, com sempre, en aquest cas per Alfons Reverter, i en aquest cas ens interpretarà la Sinfonia de Xostakovich. També és un autor que és... un gran autor.
Ho he vist escrit, però t'ho he deixat pronunciar tu, eh?
Com sempre, molt bé, Ricard. Doncs Xostakovich, el que és un autor que potser no és molt... No està molt sentit, molt escoltat, no es toca moltíssim, però és un dels grans autors, un dels grans compositors. I ens oferiran també un parell de peces i és una manera també de cloure aquesta temporada que va de gener a juny amb l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell, perquè ara ja el proper concert ja no serà fins a la tardor. Clar. Cosa que estem ara mateix programant, treballant i avançarem cap al juny.
És que de sempre ho sé que vosaltres la programació d'aquí a final d'any, d'aquí a final d'any, d'estiu fins a final d'any, si no està tancada pràcticament.
Sí. Pràcticament la tenim tancada i l'estem treballant a nivell de materials de difusió, demanant fotografies, etc. Tots els temes de continguts. Però sí que et podria dir que pràcticament falta alguna cosa per lligar, però la tenim tancada. I venen molt bones coses, ja en parlarem.
Molt bé. Gràcies, Roser.
Gràcies a vosaltres.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que marxem cap a Blondel, cap al Caixa Fòrum, Maribel Tost, què m'expliques? Veig aquí, mira, estic al caixaforum.org/Lleida, sí. Que allà és on teniu tota la informació i on podeu comprar les entrades. Veig una conferència amb la presència d'una persona que... crec, no sé si s'ha fet popular a YouTube o... vaja, diria que sí... que tinc unes ganes de veure'l. No t'avanço ara, no te canvio l'ordre del que m'has d'explicar, però si aneu a caixaforum.org/Lleida i sou mínimament inquiets amb el tema científic i tema de divulgació, segur que heu passat per un canal de YouTube que es diu Quantum Fracture.
Així és,
així és. I segur que la foto que teniu aquí a la portada de la web del Caixa Fòrum us sona, eh? I això tindrà lloc dimarts, eh? Però... no avancem a condicions.
Escolta, doncs anem de cara al dimarts.
Després...
Sí, sí. Home, ja has fet aquest avançament, aquest spoiler tan interessant, bueno. Que hem de completar, no?, aquesta informació. Clar. De cara, doncs, als nostres radioients. Bueno,
que aquesta activitat que està dins d'un cicle que esteu fent, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, concretament t'estàs referint a la sessió o a la conferència que tindrà lloc, doncs, aquest dimarts, dia 9 de maig a les 7 de la tarda, que porta per títol A propòsit d'Einstein, no? I que forma part, doncs, del cicle Paraules de Ciència, que és un cicle que hem estat duent a terme durant 4 dimarts consecutius. Aquest dimarts dia 9 serà l'última sessió, doncs, d'aquest cicle, en el qual, doncs, bàsicament diversos científics han estat entrevistats també per persones també científiques, és a dir, lligades amb aquest món tan important, no? I en aquest sentit, doncs, com tu molt bé deies, no?, tindrem a Luis Crespo, que és fundador del canal de YouTube Quantum Fracture, que ell entrevistarà a José Luis Navarro Veguillas. Ell és doctor en física, professor emèrit de la Universitat de Barcelona, i a més, doncs, ha escrit diverses llibres, ha participat en diverses revistes, doncs, amb grans articles científics, no? I bàsicament aquesta entrevista estarà, doncs, centrada o focalitzada en les teories conegudes i no tan conegudes del físic alemany Albert Einstein, no? Coneixerem estudis importants com l'efecte fotoelèctric, el moviment brownià, que són teories que tenen són tan o més importants com la teoria de la relativitat. Mm-hmm. Val a dir que és un format doncs, molt fresc, molt amè, molt divulgatiu. Malauradament, aquest dimarts arribem a l'última edició, mm-hmm. a l'última sessió, millor dit, i dic malauradament perquè el públic que ens ha seguit en aquestes tres sessions anteriors doncs, n'ha sortit doncs, fascinat, encantat, perquè d'aquesta entrevista protagonitzada doncs, per aquestes dues persones del món científic, doncs, han sorgit un munt de preguntes per part del públic assistent. Públic assistent que ha estat caracteritzat doncs, des de nens estudiants d'ESO a joves, doncs, a públic general.
Clar, és que és la gràcia, la veritat és que és el moment. A més, ho feu tan proper que al final, al principi sembla que fa una mica de cosa, però quan obren torn de preguntes, la gent es llança.
O sigui, la posada en escena, ja si em permets, també ja és molt fresca, ja és molt, molt càlida, molt acollidora, perquè doncs, a l'escenari doncs, del Caixa Fòrum es col·loquen doncs, aquestes dues persones uh-huh. i a poc a poc doncs, van a través doncs, d'un segut de preguntes i de respostes van construint doncs, aquest relat que en aquest cas doncs, estarà focalitzat doncs, en la figura, en les teories doncs, d'Einstein, però ja de seguida doncs, es dona doncs, la participació al públic que ens acompanya doncs, en la sessió de referència.
Molt bé. D'acord. Ens hem avançat en el temps perquè això és dimarts de la setmana vinent, dimarts a les 7 de la tarda és?
Sí, sí, sí.
Dimarts a les 7 de la tarda. Us heu de connectar a caixaforum.org/Lleida, allí compren la vostra entrada i si no us acosteu a les oficines del Caixa Fòrum a Blondel a Lleida i la podeu comprar directament. El José Luis Crespo, el conductor de Quantum Fracture, doncs entrevista a Luis Navarro Veguillas a propòsit d'Einstein. Segur que descobrim mil coses, perquè d'Einstein al final ens quedem sempre amb la relativitat i que portava els pèls sense pentinar, però pensa que amb la seva trajectòria va pensar moltes coses més i moltes no han transcendit. Bé, Maribel Tos, comencem pel principi.
El principi és que...
El faraó. El principi és el faraó.
El principi de tot és el faraó, és l'eix vertebrador de la nostra programació, val a dir, i bé, doncs, aquest cap de setmana estem oberts i amb un cap de setmana que és molt especial per la ciutat de Lleida perquè és el cap de setmana que es du a terme doncs, la Fira de Titelles.
Sí, sí.
I també, doncs, Caixa Fòrum Lleida també atenta els batecs, tenen els batecs doncs, de la ciutat de Lleida, també se'n fa ressò de la Fira de Titelles i, per tant, tant demà dissabte com diumenge doncs, acollirà doncs, diversos espectacles organitzats per tots ells pel Centre de Titelles de Lleida. Val a dir doncs, que aquest vespre, concretament a 9:15 del vespre, tindrà lloc l'acte d'inauguració de la Fira de Titelles a la Llotja. Però bé, el visitant de Caixa Fòrum Lleida o la persona que vingui aquest cap de setmana a Caixa Fòrum Lleida a gaudir d'aquests magnífics espectacles doncs, de titelles, tindrà l'oportunitat, com no, doncs, de visitar aquesta magnífica exposició que tenim, que val a dir que és una exposició doncs, única tant en el temps com en l'espai, i que bé, doncs, estem molt contents de la reacció doncs, del públic lleidatà, perquè a hores d'ara, doncs, des del passat 29 de març, que va ser quan la vam inaugurar, doncs, hem rebut al voltant de 7.000 visitants.
Déu-n'hi-do.
És una xifra molt important. I potser el més important de tot, no, que ho he anat destacant en diversos programes, és que estem atenent molts grups escolars i això doncs, és la clau de volta de tot plegat. No?
Ara us donaré una bona notícia, perquè ja sabeu que la Maribel ens ve alertant de que si voleu fer una visita guiada, es fan els caps de setmana, dissabtes i diumenges, estan agafades fins al juny o més enllà.
Sí, tenim ja...
Les places són limitades i la gent... l'importa molt. Ara us dic una bona notícia. Resulta que dissabte vinent és la nit dels museus.
Sí, sí, sí.
Dia 13. Us ho diem avui perquè divendres vinent no tindrem espai groc i, per tant, ja és aquell cap de setmana, és la nit dels museus. Ja sabeu que és una nit que jo la vic des de fa molts anys. Em sembla... Sí, aviam, a mi em sembla màgica, la veritat, poder-se...
Sí, la veritat és que sí.
Passejar
és aquest l'adjectiu.
Al vespre nit per diversos equipaments museístics de la ciutat i, al final, escolta, amb família o amb amics te'n vas a sopar o jo què sé, o a fer un beure, és igual. Però te'n vas al Caixa Fòrum, te'n vas a la Panera, al Museu de Lleida... en fi, hi ha molts llocs a Lleida, afortunadament, que s'adhereixen a aquesta iniciativa. Però la gràcia d'això és que vosaltres estareu oberts des de les 5 fins a les 12, fins a la mitjanit,
sí,
i oferiu visites guiades.
Sí, és cert. Evidentment que també estarem oberts al matí, de 11 a 2, però també doncs, a la tarda des de les 5 fins a mitjanit, ininterromputament el Caixa Fòrum doncs, estarà obert i, per tant, doncs, també la sala d'exposicions amb l'exposició Faraó Rei d'Egipte. Val a dir que hem també organitzat diverses visites, però... malauradament aquestes visites també
s'estan omplint, vale,
també estan exaurides, no s'estan omplint, és que estan exaurides, però ja en sala tindrem dos educadors en els quals doncs, el visitant de Caixa Fòrum Lleida s'hi podrà adreçar per plantejar-se qualsevol dubte o qüestió o comentari sobre l'exposició, que l'orienti doncs, en la visita. I bé, sense tenir l'oportunitat de gaudir d'una visita pròpiament dita, tindrem doncs, aquestes persones en sala, concretament dos, perquè preveiem que hi haurà gran volum doncs, de visitants perquè puguin doncs, atendre el visitant de Caixa Fòrum Lleida.
Molt bé. Doncs... bueno, és igual, si teniu previst fer una visita guiada, agafeu ja data del juliol, si cal, o de final de juny, però agafeu-la ja, que després ens quedarem sense ai.
Sí.
Bé, ens hem avançat molt.
Ens hem avançat temps, molt, però també en aquest marc de l'exposició sí que m'agradaria fer referència a l'última conferència del cicle Històries del Nil, que hem organitzat en aquest marc, i que tindrà lloc el dia 10 de maig a les 7 de la tarda, concretament el dimecres, és a dir, a les portes justes de la Festa Major. No? I en aquesta ocasió, David Rull, que ens ha anat acompanyant al llarg d'aquests dimecres, d'aquests quatre dimecres, ens parlarà del gran Alexandre, no? Fundador d'Alexandria, no? Una ciutat molt, molt important doncs, de l'antiguitat. No? I aquí comentar doncs, que el gran Alexandre es va desplaçar fins a l'oasi de Xiva, al temple d'Amó, i un sacerdot doncs, li va fer saber que seria doncs, que és fill del déu egipci, Amó, i per la qual cosa doncs, va ser coronat faraó d'Egipte. És una oportunitat única per conèixer doncs, el gran Alexandre de la mà de David Rull, que és un gran divulgador, un doctor en egiptologia, professor a la Universitat Autònoma i a la UOC, que ens ha anat acompanyant doncs, durant aquests dimarts a Caixa Fòrum Lleida per completar-nos el contingut d'aquesta magnífica exposició. I si anem també una mica enrere doncs, amb el temps, comencem els dilluns de maig, concretament els dies 8, 15 i 22, amb un cicle que porta per títol Dansa Filmada, que és un cicle dedicat exclusivament doncs, als amants de la dansa i, com no, al públic general, no? Perquè tindrem l'oportunitat de descobrir el potencial de la dansa a través doncs, de la imatge, a través doncs, del cinema. I a partir d'aquí doncs, oferim doncs, un repertori, un gran repertori molt peculiar i molt interessant. Comencem doncs, el dia 8 de maig a les 7 de la tarda, és a dir, aquest dilluns que ve, amb l'espectacle Jewels, que és una obra de George Balanchine i que d'alguna manera és una obra que està marcada doncs, pels tres actes. No? Cadascun d'aquests tres actes porta doncs, el títol d'una de les joies. El primer porta per títol Emerald, és a dir, maragdes, i aquí doncs, descobrirem l'estil mesurat i poètic de la música de Fauré. El segon acte porta per títol Rubis, i aquí copsarem doncs, el femení del jazz i del ritme de la música de Stravinsky a través doncs, de moviments sincopats, i aquest espectacle s'acabarà doncs, amb l'acte que porta per títol diamonds, és a dir, diamants, no? I aquí...
Caram, quines tres joies,
sí,
eh?
Sí, tres joies, no? Per això fa honor al títol d'aquesta projecció, no? Jewels, Jewels, no? I en aquest últim acte, doncs, descobrirem doncs, la música de Tchaikovsky i també el virtuosisme d'una gran ballarina del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg, no?
Però, vull dir, això és una... És la projecció d'un espectacle que ha estat gravat, no és una pel·lícula o un documental, eh?
És la projecció d'un espectacle, doncs, que ha estat gravat.
Molt bé.
I que tindrem, doncs, l'oportunitat de conèixer-lo fil per randa, és a dir, tots els detalls, gràcies, doncs, a la presència de Clàudia Brufau, que és una gran especialista, doncs, en dansa, que ens desvetllarà tots els secrets d'aquesta magnífica projecció que, com dèiem, doncs, estrenava doncs, aquest cicle de dansa filmada el dilluns dia 8 de maig a les 7 de la tarda.
Molt bé, doncs un cap de setmana en el que conviuran al Caixa Fòrum durant el cap de setmana el Faraó i la Fira de Titelles, però que després ja veieu que a partir de dilluns arrenca doncs, o segueixen certs cicles que ja tenien en marxa on arrenquen d'altres. Mireu tot a caixaforum.org/Lleida, que allí hi ha tota la programació i a més des d'allí us podeu inscriure o comprar les entrades, dels espectacles o activitats que són gratuïtes, doncs també podeu demanar dia i hora i així ja quedeu tranquils i si no, doncs comprar l'entrada. Que us desitjo bon cap de setmana i bona festa major, perquè com dèiem, la divendres vinent sí que tenim programació, però no l'habitual, sinó que tindrem el primer debat electoral de la campanya i per tant ja no ens tornarem a escoltar a l'Espai Groc fins al divendres 19 de maig. Fins llavors, bona festa major i bon cap de setmana.
Igualment a tots.
Que vagi molt bé.
I nosaltres, que ens plantem a les dues. Soc el Ricard Álvarez, aprofita el divendres i viu el cap de setmana, que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim. I dilluns hi tornem, a les 12:20, des de Cope Lleida. Fins llavors, segueixes ben informada o ben informat a les freqüències de Cope Lleida. Ara amb la Pilar García Muñiz.